Doncs, com que són dos quarts tocats, si no vaig errat, doncs comencem aquest ple extraordinari que a dia d'avui s'ha convocat a 2:15 del vespre. Amb els dos punts de l'ordre del dia, que és la moció de condemna enèrgica de violència injustificada el diumenge d'octubre del 2017 i de l'aprovació provisional d'ordenances fiscals 2018. Començaríem precisament amb el primer punt, que és aquesta moció presentada pels grups de Partit Demòcrata de Catalunya, Esquerra Republicana i Viladecapellades CUP, i que, doncs, com bé exposa al principi d'aquesta moció, que relata els fets que van ocórrer l'1 d'octubre del 2017, exposa els següents acords. Si us sembla, començaré pels acords, que resumeixen bastant bé els fets dels quals es presenta aquesta moció. Primer, condemnar de forma enèrgica, alta i clara, tota la violència injustificada generada per l'Estat espanyol, emparat pel seu govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats, que l'únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l'Estat que van provocar més de 900 ferits, 4 d'ells ingressats en centres hospitalaris. Segon, seria donar suport, tot el suport, a les persones ferides durant les càrregues policials de l'1 d'octubre a Catalunya. Exigir la retirada dels efectius policials del Corpo Nacional de Policia i la Guàrdia Civil enviats de manera expressa per impedir l'exercici democràtic de votar en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el govern de l'Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència d'aquesta brutal repressió. Quart, demanar la dimissió del delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Enric Millo, com a un dels principals responsables per l'actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre municipi. Cinquè, reconèixer l'actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l'estat, passat diumenge, 1 d'octubre, perdoneu, tot i l'estat de terror que va voler imposar l'estat espanyol i els qui se'ls va usurpar el vot ja dipositat dins d'unes urnes requisades. Sisè punt, demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional. Setè, i últim, deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes seran al costat d'allò que decideixin les institucions catalanes, el govern català i el Parlament de Catalunya. En aquesta moció, des de Viladecapellades CUP, ahir vàrem proposar afegir un punt més degut als fets ocorreguts precisament aquesta setmana amb l'empresonament dels presidents d'Òmnium Cultural i d'Assemblea Nacional Catalana. Teníem que, degut a una nova proposta de moció que precisament afronta el mateix tema, doncs no cal fer aquest mix, aquesta barreja, aquesta esmena en aquesta moció. La proposta que era inicial la deixem inicial i la deixaríem per la setmana que ve, entenent que, a més, avui és ple extraordinari i, per tant, no podíem entrar a un punt d'urgència. En aquest cas, creiem que la moció resumeix molt bé els fets i les raons, però donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Bé, com dieu, doncs, efectivament, ja s'explica prou bé, no? Vull dir, tampoc no tindria més paraules. Vull dir, ens trobem en una situació que cada dia ens van sortint coses noves, però que sí que ha marcat, pensem, un dia abans i un després, va ser el diumenge 1 d'octubre, en què les forces de seguretat de l'Estat, no sé, deixeu-me que ho digui així molt personalment, que gairebé es van, gairebé o no, o del tot, es van convertir o es van comportar com autèntiques forces d'ocupació, no? Penso que us digui jo, doncs sona molt fort, poder, però penso que és així. Llavors, doncs, qualsevol opció de diàleg que pugui haver entre qui toqui, doncs ha de passar pel que s'ha demanat d'aquesta retirada d'aquests efectius policials, perquè si no el que vivim és sota un tipus de coacció o d'amenaça violenta. No? I això és una cosa que per dignitat, doncs, com a poble, entenem que no toca o que no procedeix.
D'acord, moltes gràcies. Donaríem la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, en la mateixa línia, crec que és evident que el que va passar tots ho vam veure, la gran majoria de nosaltres ho vam viure, a part de veure-ho, I per tant, qualsevol moció creiem que no acabarà de reflectir tot el que voldríem dir tots. No hi ha paraules, crec, per descriure aquesta sensació de violència. La no justificació mai, però almenys en aquest cas, el nivell de brutalitat. Crec que tampoc hi ha paraules adequades per expressar doncs, aquest sentiment del que diu l'acord segon, no? Aquest sentiment de solidaritat, de suport, de com voldríem expressar tothom que ha rebut aquestes agressions, l'escalf que els hi voldríem donar a tots, perquè ja no és només el mal, diguem-ne, purament físic, ja no són només els cops, sinó és aquesta sensació de què està passant si jo no estic fent res perquè m'estan atonyinant d'aquesta manera. I crec que aquest és un mal que es trigarà a calibrar el recorregut que acabarà tenint en aquestes persones, perquè és veure't atacat per fer una cosa en la qual en cap moment tens sensació de mereixer cap tipus de càstig. I per tant, tot el que sigui reconèixer aquest comportament cívic, pacífic, comptarà sempre amb el nostre suport. Tot el que sigui condemnar la violència que vam viure i les que hem anat visquent després de l'1 d'octubre també comptarà amb el nostre suport, i tot el que sigui expressar el nostre recolzament als agredits aquell dia físicament, als agredits d'altres maneres les dues setmanes abans, les dues setmanes després, i les que tot ens fa pensar que continuarem vivint, doncs també compten amb tot el nostre suport i amb tota la nostra ferma resolució de no deixar-ho passar.
Gràcies. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, per part nostra, com ja hem demostrat en anteriors ocasions, creiem que s'ha de condemnar enèrgicament aquestes accions d'abús de la força per part dels cossos i les forces de seguretat de l'Estat, així com, evidentment, solidaritzar-nos i mostrar tot el nostre suport a totes aquells conciutadans nostres que van concentrar-se i manifestar-se pacíficament, i especialment aquells centenars de ferits per culpa de les càrregues policials d'aquell dia. Però quan ja vam comentar comissions, hi ha part positiva d'aquesta moció que podem compartir. Com ja hem comentat en més d'una ocasió, valorem que es va produir el dia 1 d'octubre una situació que no s'hauria d'haver produït mai. S'hauria de demanar responsabilitat a tots aquells actors polítics que ens han portat a una situació que, com he dit, no s'hauria d'haver produït, en especial, evidentment, en aquest cas, sobretot els responsables d'aquest operatiu del dia 1, que van ser incapaços de donar compliment a un ordre judicial d'una forma diligent, eficient i, evidentment, proporcionada. Per tant, en aquest cas, el nostre vot serà d'abstenció.
Bé, exposats els motius, com bé s'ha dit, és una moció que pot donar molt de parlar, que es pot desenvolupar de moltes maneres, possiblement ompliríem pàgines i pàgines, coincidiríem amb la majoria de coses, amb algunes, doncs, com la varietat política que tenim en aquest ple, doncs, ho demostra, doncs, amb algunes altres no, però passaríem, exposats els fets i les raons, a la seva votació. Vots a favor?
Mirada Capellades, CDeCAT i Esquerra Republicana.
Abstencions? Següent punt, que és el motiu del ple extraordinari d'avui i que doncs, l'hem completat amb aquesta moció pel caràcter urgent, pels moments en què vivim, pel context sociopolític que estem precisament vivint, doncs vàrem afegir aquesta moció. Ara sí que passaríem al punt d'aprovació provisional de les ordenances fiscals 2018, com se us va exposar també en comissió informativa i abans de donar pas al regidor d'Hisenda perquè faci un desglòs de les modificacions que hi ha hagut. Doncs, la planteig que fem de les ordenances és precisament doncs, de variar algunes d'aquestes taxes, doncs, algunes ja per normativa, d'altres per alguns afegits que entenem que són interessants, i que segueixen doncs, una miqueta la dinàmica que hem anat fent durant aquestes últimes dos anys, que és la d'anar precisament no només fent canvis notables, sinó també d'anar doncs, actualitzant la mateixa ordenança a mesura doncs, que també s'actualitzen certes lleis i doncs, també parts dels seus redactats. Donaríem el pas al Jaume Soler, regidor d'Hisenda, perquè fes un desglòs i un resum de les ordenances que
sí,
es varien.
En les comissions informatives havia el que era el text antic i el text nou. Per no fer-ho molt llarg, ho reduïm una mica. És a dir, es modifica la 49, que és la general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de drets públics municipals. Adequem l'ordenança de l'organisme de gestió tributària i tenim una sèrie de modificacions que proposa el propi organisme, que actualitzem el cos del text, però no produeix canvis de fons. Entenem que és bo actualitzar els textos per no tenir unes ordenances descontextualitzades i que s'adaptin tant al llenguatge com al servei que realment es dona. La 2, l'impost sobre activitats econòmiques, afegim una bonificació del 95% de la quota tributària als subjectes passius per quota municipal que duguin a terme activitats que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal, per concórrer amb circumstàncies socials, històriques, artístiques o d'oferiment d'ocupació i que justifiqui la tal declaració. Correspondrà al ple de la corporació aprovar aquesta modificació. La 5, impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Aquest impost es realitzava o estava especificat com que era una autoliquidació, però el servei és que s'exerceix des de l'Ajuntament i sortia les ordenances, es proposa canviar el seu fonament perquè es contraduïa tal com ho estàvem fent actualment. La taxa per aprofitaments especials a favor de les empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general, després de moltes sentències, s'ha d'arreglar el text que especifica que aquesta taxa no la podem aplicar als operadors de telefonia que no fan servir una taxa pròpia per prestar aquest servei. La 21, s'han de modificar les normatives per la normativa actual. La 28, la taxa per la prestació dels serveis de residus, una petita variació que obligava que cada any, és a dir, que posàvem l'any, en comptes de posar una data sobre l'any en curs, es proposa posar del 31 de desembre de cada any, no especificar l'any. No tindrà que modificar-ho constantment. I després la taxa de publicitat de la revista municipal, que quedava un serrell que teníem que dir que era cada anunci. Això ho vau veure a les comissions. I aquestes són les modificacions que té, segueix com abans el resto.
D'acord, aquesta és la proposta que es porta a ple, que es va comentar també ja en comissions informatives. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Ara me'n dono compte que aquesta part de la taula és una mica incòmoda.
Ah, sí.
Si saps tu, l'Elisabet, tu.
Molt com.
Bé, no entraré en els aspectes més concrets, sinó bé, nosaltres ens abstindrem i l'abstenció, diguéssim, us intentarem explicar en base a què, i en base més en un aspecte més conceptual que no en aspectes concrets del que pugui ser la normativa que aprovem, no? En primer lloc, posar sobre la taula que una vegada més hem estat molt ben atesos per intervenció, per secretaria, però sí que posem sobre la taula que sempre anem al límit de temps i la prova és que avui precisament fem un ple extraordinari i no aprovem això en un ple ordinari. Fer-ho en un extraordinari no té res de dolent, no és la primera vegada que ho fem, però en tot cas es posa de manifest que la màquina doncs, va al límit i anem al límit de temps. Nosaltres avui ens abstindrem de la mateixa manera que ho vàrem fer l'any passat i que, si no recordo malament, ho vàrem fer el 2015. L'opció de l'equip de govern és una, diguéssim, simple congelació. Nosaltres això ho trobem, diguéssim, un xic pobre conceptualment i us explicarem per què. També trobem, també val a dir-ho, que trobem positiu, i això també s'ha de dir, perquè entenem que és cert i que és així, i no ens fa res dir-ho, que s'incorporin aquestes millores que suggereix la Diputació de Barcelona. Nosaltres sempre hem estat favorables durant molts anys a introduir aquests criteris tècnics, no sempre tothom ho estava, és igual, però en tot cas aquests criteris que s'introdueixen són bons. Hi ha tot un departament a la Diputació que treballa amb això i que ells millor que nosaltres saben que anem pel bon camí fent això. També trobem positiu, i també s'ha de dir, no sabem per això en quines intencions futures per part de l'equip de govern, només les podem intuir, aquesta bonificació del 95% de l'IAE, això com a municipi també amb alguna altra bonificació que ja arrossega la taxa des d'altres anys anteriors, pot donar joc al municipi per futures operacions culturals o econòmiques, tant se val, però en tot cas això també això ho trobem positiu. Tanmateix, sí que pensem que la congelació de les taxes no està prou justificada en el seu estudi econòmic. És a dir, i ho vàrem posar sobre la taula. Poder és per manca de temps, no dic que no, però ens sembla preocupant que portem 4 anys seguits de pura i simple congelació. I amb això no estem dient que el Partit Demòcrata el que vulgui és que s'apugin les taxes, sinó que s'adequin a la realitat. Què volem dir? És possible que hi hagi taxes que es puguin abaixar, faria falta un estudi econòmic que si és que és així, que ho demostri, o alguna que es pugui apujar. A nosaltres el que sí que ens preocupa és que arribi un dia que qualsevol equip de govern futur hagi de fer un increment més que important, perquè la inflació, si no m'equivoco, aquest any és d'un 2%, quan un any es congela, doncs poder això no es nota, però si portem 4 anys congelats, bé, això té conseqüències. Nosaltres volem, o voldríem posar més èmfasi en el concepte, no va tant amb la part tècnica de l'Ajuntament, sinó més amb la part política, el concepte de gestió. És a dir, entenem que si que any rere any es congelen les taxes, això té conseqüències. A llarg termini se'n pot ressentir la qualitat del servei, perquè vol dir que hi haurà menys recursos a determinat tipus de serveis. Tampoc no sabem ni tenim la capacitat nosaltres, perquè no tenim cap servei tècnic. No vull dir que no en tinguem a la nostra disposició, que quan preguntem coses, doncs gustosament se'ns responen, però com ho diria jo ara, no som capaços de valorar, doncs, sense un canvi de taxes, quants recursos menys podem tenir als serveis municipals. A nosaltres ens sembla que la congelació permanent també suposa treure recursos d'altres capítols. En el futur es va incrementant, perquè no estem en una situació de deflació, sinó d'inflació acumulada, i per tant vol dir que any rere any tindrem menys recursos en inversions, o en serveis socials, o en altres. En tot cas, potser el que estem fent és menjar-nos una part de la part que queda alliberada de deutes que l'Ajuntament doncs deu anar, com ho diria jo ara, ja té pagats, diguéssim, no? O el que és més greu, i ho he dit abans, això pot obligar a una pujada molt alta en el futur, i això és el que ens sembla que nosaltres com a Ajuntament hauríem de mirar d'evitar. No sé, us posaré un exemple, perquè a vegades potser un govern com el que hi ha ara pot pensar que la congelació és una opció més progressista. A nosaltres no ens ho sembla, és a dir, no ens semblaria lògic. És una pregunta retòrica que tampoc no pretenc que ens respongueu. Si el servei doncs, de taxa de grua, per posar un exemple, és deficitari, jo crec que a cap dels que estem aquí ens semblaria lògic que una senyora jubilada que pugui cobrar 500 euros al mes o 600, doncs amb els seus escassos impostos hagi de contribuir al dèficit d'aquesta grua, que és una de les taxes que entenc que aprovem. o que aquesta persona jubilada amb una pensió o una persona aturada amb pocs recursos doncs també hagi de pagar una part del dèficit de l'aigua, perquè estem segurs que hi ha dèficit de l'aigua, d'això no estem segurs, doncs també hagi de pagar amb els seus impostos això. Si entenem doncs, que la congelació no precisament afavoreix els menys afavorits. Per tant, és important que les taxes doncs, es vagin adequant poc a poc, perquè també entenem que no ha d'haver-hi forts increments. O, per exemple, moltes vegades, i aquesta vegada estaríem disposats fins i tot a comprar-ho, la famosa proposta de la CUP, no, en temps històrics, que veiem que ara no ha aplicat, que és alguna taxa progressiva. Nosaltres, per definició, com a Partit Demòcrata, no estem a favor d'una aplicació indiscriminada de les taxes progressives, perquè entenem que la progressivitat en la imposició dels ciutadans es fa quan un doncs, paga l'IRPF. I per tant, també ens sembla que déu-n'hi-do la progressivitat que tenim en aquest país, malgrat que les grans fortunes se n'escapin, però no crec que sigui el cas nostre. No? Però fins i tot estaríem disposats a acceptar això en el cas doncs, de serveis, diguéssim, molt socials, per dir d'una manera, com és l'escola Bressol, que permet que donar suport a les famílies i perquè les famílies doncs, puguin desenvolupar una tasca laboral. Estaríem oberts fins i tot a parlar amb aspectes molt puntuals com aquests. No tant, i també ho reconeixem, amb altres taxes, doncs, òbviament, com l'aigua. És a dir, quan anem a comprar, entenem que hi ha d'haver un primer tram, diguéssim, més social per cobrir uns serveis bàsics i a partir d'aquí la progressivitat és correcta, però d'entrada el litre d'aigua, quan també anem al súper, a tots ens costa el mateix. Per tant, una mica fer aquesta distinció, però que també veiem aquesta mancança. I després, finalment, hi ha un tema de concepte que també entenem i no ho vam posar sobre la taula sense cap ànim, o cap ànim absolut de discutir-ho, però ens sap una mica de greu, també diguem així, l'eliminació de l'autoliquidació. Per concepte, i podem arribar a entendre fins i tot les dificultats tècniques per manca d'un ampli equip tècnic que ho faria més possible, que és aquest concepte doncs, de l'autoliquidació. Perquè si anem a l'autoliquidació, nosaltres l'entenem com que, i perdoneu, potser és un aspecte més filosòfic que no sé si ve el cas, pels pocs efectes pràctics que té, però d'alguna manera et dona més autonomia i llibertat al ciutadà. I ens sembla que, diguéssim, quan menys subordinació té el ciutadà respecte a l'administració, per nosaltres, que potser tenim una ideologia una mica més doncs, liberal i d'un concepte de llibertat del ciutadà més àmplia, millor. Preferiríem viure sota aquest concepte doncs, de què és el ciutadà qui exerceix els seus drets i les seves obligacions i que no està tan subjecte a l'administració a dir que li diu el que ha de fer en cada moment. Però era un tema molt, diguéssim, si em permeteu, i aprofitem una mica el moment per introduir-ho, però també entenem les dificultats tècniques que hi han i res, si en el futur doncs, hi ha una possibilitat de tornar-ho a introduir, doncs millor que millor. I per tant, hem vist tot això, i en el conjunt, la nostra posició és d'abstenció.
D'acord, gràcies. Donaríem la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, des d'Esquerra Republicana hi votarem a favor. El regidor d'Hisenda i al mateix temps membre d'Esquerra Republicana ha fet una mica l'explicació de quin és el contingut. És evident que no és un cas en què hi hagi variacions substancials, que hi ha molta operació de bisturí, podríem dir, d'ajustar coses que segons normativa doncs, no les anàvem reflectint en el text, encara que potser sí que les anàvem fent, i que per tant aquesta cirurgia s'ha fet fins al punt de deixar moltes taxes amb un redactat que reflecteix millor la realitat que ja tenien, i que està més d'acord amb la legalitat o la normativa que se'ns exigia. No? Per tant, des d'aquest punt de vista, hi Jo crec que hi ha poca cosa a discutir ni per bé ni per mal. És una adequació tant a normativa com a fets reals. I l'únic parell de coses potser una mica comentables és, evidentment, la bonificació que s'ha comentat fa un moment de l'impost d'activitats econòmiques, que de fet també és intentar normativitzar una cosa que després al final ha d'acabar passant per un acord de ple. Per tant, no genera cap dret en cap empresa ni en cap activitat a exigir aquesta bonificació, sinó que el que ens permet a tots és a l'hora de decidir fer-ho amb un marc legal ja acordat per al ple i no haver de fer després noves modificacions. Sabem això que històricament potser el més espectacular de casos d'aquests va ser el conveni entre Imel, quan encara era Imel, i Codina, i bé, hi havia modificacions d'aquestes que no estaven regulades però que es van pactar i el ple les va acceptar i es va fer un conveni, diguem-ne, a mida, i creiem des d'Esquerra Republicana que també va bé tenir aquestes coses negre sobre blanc per si mai s'han de tornar a aplicar. Per tant, aquest sí que pot tenir una petita càrrega política, una petita càrrega de voluntat de fer-hi coses més enllà d'adequar la normativa. I el que sí que és evident que és una decisió política, jo crec que en aquest cas raonada, és precisament el que sembla que no provem, perquè com que no hi ha modificacions, no hi ha tant més gruix, no hi ha quines són les quantitats de cada taxa, precisament perquè es congelen. Creiem des d'Esquerra Republicana que és raonable i que no hi ha el risc que ha comentat fa un moment el representant del PDeCAT i que evidentment nosaltres tampoc el voldríem córrer. Estem parlant de que fa 3, 4 anys, 4 exercicis en què això es congela i estem dient que esclar, hi ha el risc que llavors s'hagi de pujar molt de cop en algun moment concret. És veritat que aquest any l'IPC català, que és el que ens mirem, com sempre hem reivindicat amb totes les aprovacions ordenances des d'Esquerra Republicana, l'interanual d'aquest any és de 2,1 a data de setembre, però també és veritat que els 3 anys anteriors eren de 0,2, 0,5. Per tant, no és que estem dient que durant 4 anys ens hem deixat d'aplicar pujades d'un 2, un 2, un 2, un 2, que a més acumulats no seria un 8, sinó que ja acabaria sent un 9,5, un 10, sinó que estem parlant que és el primer any en què és veritat que hi ha un augment substancial general, no només de les coses que afecten el nostre cas. No? I per tant, aprovem una congelació amb la consciència de que l'IPC ha pujat un 2. No ho fem des de la inconsciència. I, per tant, jo crec que el risc aquest d'arribar a augments acumulats hores d'ara no hi és. I també som nosaltres els primers interessats en que no hi sigui. I per això diem-ne que votem a favor amb consciència i amb convenciment.
Doncs gràcies. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, per part nostra, com ja vam fer l'any passat, en aquest punt el sentit del nostre vot serà l'abstenció. Com s'ha comentat, valorem positivament el fet que el redactat es vagi ajustant a allò que aquelles suggerències que ens arriben des de la Diputació, perquè entenem que això ens pot facilitar, sobretot als tècnics de la casa, els pot facilitar la seva feina. En cas de tenir dubtes i tenir incidències, tenim recolzament amb d'altres ajuntaments que es poden trobar en situacions similars, per tant, entenem que això de cara als tècnics de la casa els pot facilitar la vida i en certes ocasions evitar aquella percepció o mala percepció que es té des de fora de que sembla que les coses són senzilles, però realment el dia a dia dels tècnics tampoc no és tan senzill. Però sí que és cert que, igual que en anteriors anys, hem valorat positivament que s'ha parlat de les ordenances fiscals amb temps. Aquest any hem anat molt treballs de temps. Sí que és cert que no hi ha gaires variacions importants, però sí que hem trobat a faltar poder posar sobre la taula o valorar certes d'aquestes ordenances fiscals per intentar, si més no, més enllà d'ajustar les taxes a la realitat, sí que almenys ser conscients d'aquesta realitat i poder fer valoracions en conseqüència. Però, com hem dit, entenem la situació, el context, el respectem i el nostre vot serà el d'abstenció.
D'acord. A mi m'agradaria més que entrar en debat, sí que posar sobre la taula alguna qüestió que s'ha comentat, en aquest cas també cap a la CUP. El tema de l'autoliquidació crec que és un criteri o és un raonament que tots entenem, compartim i fins i tot entenem el per què ho fem, volent senzillament, a més, reconèixer que ja ens agradaria potser practicar de vegades el que nosaltres mateixos tenim escrit a les ordenances, però la realitat ens obliga per no trobar-nos amb peces que no encaixen. I a més, oberts precisament que en un futur doncs, això es pugui actualitzar de la mateixa manera. En respecte, precisament, a una qüestió més ideològica de taxes progressives, no només des de Vilacapellades CUP ho hem defensat i ho seguim defensant, sinó que a més posem sobre la taula que són criteris que a més reclamen estudis detallats. Reclamen estudis que precisament doncs, en aquest cas tenim en estudi el de l'Escola Bressol que està fent la Diputació perquè no és una qüestió que es pugui implementar així com així, sinó que un estudi ens ha de dir si realment és viable, hi ha poblacions que tenen més facilitats que altres, per tant el que pretenem precisament és ser fidels al que pensem, però ser fidels, diguem-ne, i a més compartit amb l'equip de govern, doncs amb cap, si més no amb les màximes garanties possibles. Amb el tema de l'IPC, bé, jo sí que recalco que no deixa de ser un índex que és en si mateix alinea una sèrie de qüestions que en si mateixes, vistes una per una, doncs no són del tot alineables i precisament la desindexació de l'ordre ministerial del 2015 així ens ho diu, que certs estudis econòmics que s'anaven progressivament indexant aquests criteris al final van dir al tanto perquè això cap i a la fi també pot produir una inflació que és una miqueta en si mateixa falsa. No vol dir això que no ho tinguem en compte, jo crec que també compartint una miqueta el raonament que s'ha comentat aquí, però hi ha diversos vectors o variables que ens fan doncs estar confiats en que no tenim precisament o que ningú es trobarà en un futur recent amb un diferencial diguem de costos, ingressos amb les taxes que tenim elevat. Per una banda perquè tenim els principals amb estudis força recents, no estem parlant de que les taxes les tenim amb estudis de fa 10 anys, 12, sinó que ens permeten precisament fer un estudi doncs, força recent i això, home, s'ha de valorar. Tenint en compte que l'any passat l'IPC a més va ser de menys 0,1, l'altre va ser positiu però també amb una baixa inflació. Bé, jo crec que això són precisament dades que ens aporten que la coherència de l'equip de govern en deixar ara per ara les taxes com estan, doncs està més que fonamentada. Però sobretot també, i això sí que ho afegeixo des del criteri doncs, també de Vilacapellades CUP, crec que criteris que ens hem de fixar no estan potser des d'un índex lineal com l'IPC, sinó precisament amb uns estudis acurats dels nostres propis serveis. Amb l'aigua s'ha comentat i jo precisament estic d'acord. Tenim altres al costat, taxes que anem donant, que el que han de fer, entenem des de l'equip, és estudiar-se en deteniment aquelles mateixes i no potser aplicar un IPC per defecte a tot linealment, sinó dir, escolta, i això precisament no es tanca aquest equip, però recordem que venim precisament de temporades molt recents on tot, la majoria d'aquestes taxes han viscut doncs, el seu estudi econòmic, etc, i que precisament ens ensenyen que es mantenen, que es cobreixen algunes i que les que estan en dèficit, perquè recordem que les taxes no poden tenir beneficis, ho estan doncs, equilibradament precisament amb les seves despeses. M'agradava, tenia la intenció precisament de deixar algunes qüestions clares en aquest aspecte. Sembla un concert, ja això. I bé, pel tema calendari, doncs entomem la crítica, diguem, o el consell més aviat, sempre hem mirat d'atendre precisament els aspectes més importants de la institució amb el màxim temps possible. En aquest cas doncs, s'ha encarat d'aquesta manera, es va avisar, però tot allò que pugui ser millorable ho agafem més positivament, constructivament. També no serveixi d'excusa, però sí que crec que tots som molt conscients que estem en un context polític que no només ens porta i ens exigeix doncs personalment moltes qüestions a nivell personal, sinó també a nivell institucional, però bé, això no és excusa, el dia a dia de la institució és el que és i per tant doncs, passem en aquest cas i proposem aquestes aprovació provisional d'aquestes ordenances fiscals 2018. Si voleu fer una precisió... Això és el govern central. Espereu un moment, si es fa.
Sí? Sí? Bueno, res, és un esment. Amb el tema de, jo recordo, res, perquè dec tenir una certa fixació amb el concepte del que és la gestió de l'aigua. Jo recordo l'any 2014 que l'aigua, la gestió de l'aigua, i perdoneu si m'equivoco perquè parlo de memòria de fa anys enrere, tenia un dèficit d'uns 18.000 euros. Jo no crec que amb la inflació acumulada aquest dèficit i altres circumstàncies, que ara crec que no és el moment de treure, perquè si no ens allargaríem, entenc que econòmicament aquest servei ara estic segur que deu ser una mica més deficitari. Jo el que demanaré un dia és tenir un monogràfic especial per parlar d'aquest tema. En tot cas, com que els números no els sabem i no els dominem i se'ns va comentar que per mesures d'estalvi, etc., poder el dèficit era inferior, sí que nosaltres observem un altre tipus de dèficit, que no és només l'econòmic, sinó que és el dèficit per manca d'inversions. I en això sí que demanarem en aquest espai de dir, escolta, entenem que ens hem de comprometre a si fa falta, a un acord entre tots, a anys vista, de mantenir un nivell d'inversions en el que és el sistema públic de gestió de l'aigua de Boca a Capellades. Perquè, i dic això ara en aquest moment perquè això va molt lligat a l'aprovació de la taxa. No és una cosa absolutament independent. I aquí tanco el que volia afegir en base a el que s'ha anat parlant aquí perquè hi va molt relacionat. I en tot cas un altre dia deixem oberta que en puguem parlar d'això.
No, tan sols amb el tema d'inversions de l'aigua, amb els pressupostos d'aquest any, amb inversions, posem telemetria i fem un esforç fort amb l'abastament per alta. Doncs, amb inversions en aigua n'estem fent. Però hem de començar pels fonaments, no per la teulada. Això t'ho dic de cara que dius que no es fan inversions amb l'aigua. Sí que n'hem fet aquest any amb els pressupostos.
Sí. Un moment, entenc la reflexió en el sentit i és, crec que precisament el regidor d'Hisenda i de Comunicació està explicant una qüestió que es realitza i precisament està implantada. Entenc per això que l'apreciació que se'ns fa arribar és que precisament totes aquestes inversions acabin sent reflex en una taxa que precisament en inversions també ha de reflectir el cost total d'aquesta aigua. Entenc que el raonament ve per aquí, en tot cas agafant un i altre i sent-ne molt conscients, precisament com a equip de govern, quan siguem capaços de veure exactament i fer un estudi econòmic amb les inversions que hem de fer i que encara no s'han produït, serà el moment doncs, de posar al dia el que ens està costant aquest servei, com d'altres. Si entenc que és el... Si hi ha alguna qüestió més, si no passaríem a votar, doncs passaríem a votació, l'aprovació provisional d'ordenances fiscals 2018. Vots a favor.
Vila de Capellades i Esquerra Republicana.
Abstencions.
PDeCAT i PSC.
És un ple extraordinari, en principi no hi ha torn de plecs i preguntes. Ens emplacem a la setmana que ve en el ple ordinari del 25 d'octubre a 1:15 del vespre, com sempre. Moltes gràcies.